Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
Ave, ave Dominus.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
Et bene. Ventris tui, Jesu. Ave Maria.
És migdia. L'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 12 i 2 minuts, us informa Anna Closa. Totes les persones que demanin una baixa perquè han donat positiu en un test d'antígens se'ls tramitarà automàticament l'alta després de 7 dies, ho explica la secretària general de Salut, Meritxell Massó.
No sortirà la persona amb dos papers, no t'hi generarà dos papers, alta i baixa, baixa i alta, sinó que al cap de 7 dies es generarà una alta diferida / automàtica.
Si després de 7 dies una persona continua trobant-se malament, haurà de contactar amb el seu centre d'atenció primària perquè avaluïn el cas. Més notícies. Avui l'excomissari de la policia espanyola, José Manuel Villarejo, ha tornat a implicar directament el CNI i l'Estat en els atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Abans d'entrar a l'Audiència Nacional, on se'l jutja pel cas Tàndem, ha afirmat que l'Estat no volia causar l'atemptat del 17 d'agost, però que la situació se'ls va escapar de les mans.
Yo lo que he dicho es que muchas veces se han provocado comandos ficticios para tranquilizar y tal, y que probablemente la intención en absoluto fuera provocar ningún atentado, pero sí dar la apariencia del riesgo para que Cataluña sintiera la necesidad de la protección del Estado y tal. Y se le fue de las manos cuando el imán muere.
Sobre com pot demostrar tot el que diu, Villarejo diu que només cal consultar els seus arxius, els quals es mantenen sota secret.
Gràcies, Judit. I la ministra d'Educació, Pilar Alegria, ha afirmat aquest dimecres que tres dies després del reinici del curs escolar, que el 98% dels professors de tot l'Estat estan a les seves aules. Segons la ministra, el nombre de baixes per la Covid i per altres contingències se situa en 17.200, el 2,3% del total a l'Estat, una xifra que, segons la ministra, no és preocupant. En una entrevista a Ràdio Nacional, Alegria ha recordat que les comunitats autònomes estan actuant amb diligència.
Y tenemos comunidades autónomas que tienen un índice de un 1,5%, otras de un 4,2%, la media, como le digo, es de un 2,3%, por tanto, bueno, una cifra que no es, si me permiten, llamativa.
La ministra Alegria ha manifestat que l'objectiu del seu govern és assolir un 70% d'alumnes vacunats a les primeres setmanes de febrer. Canviant de qüestió, un estudi elaborat per Revolta Escolar en col·laboració amb la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona revela que 7 de cada 10 famílies creuen que l'entorn de les seves escoles no és prou segur pels infants. El document també posa de relleu que més de la meitat d'associacions enquestades consideren que hi ha problemes en els accessos dels centres a causa de factors com les aglomeracions, la manca d'aparcaments de bicicletes o d'elements protectors de trànsit. D'altra banda, l'estudi també assenyala la problemàtica de la contaminació acústica degut a l'elevat soroll al voltant dels equipaments educatius. I encara un apunt més, la mort de dues persones en una barraca de la llera del riu Besòs, Montcada i Reixac, ha aflorat una realitat que cada vegada va a l'alça per la greu crisi habitacional que vivim, el barranquisme. Ho fa davant la preocupació creixent d'alguns ajuntaments, que com el de Montcada, que demanen ajuda a les administracions supramunicipals per poder solucionar aquesta problemàtica. Sergio Porcel, cap de l'àrea de cohesió social i urbana de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, ha apuntat en una entrevista al matí a Radio Estel que la manca d'informació és un gran entrebanc per acabar amb el barranquisme.
Són realitats que desconeixem per complet, diguem-ne, no hi ha informació, no hi ha dades sobre aquestes qüestions, i això fa això, no? que les administracions de fet desconeguin quina és la dimensió del problema, i sense aquesta informació també és molt difícil actuar, no? Diguem-ne, per conèixer, o sigui, per actuar sobre o per solucionar una problemàtica, evidentment s'ha de conèixer, no? I aquest és un dels problemes, no hi ha informació sobre aquesta situació.
I ara els esports amb Olma Giró.
El Barça ha posat a la venda aquest dimecres les primeres entrades pel partit de l'equip femení contra el Real Madrid, que es disputarà al Camp Nou el proper 30 de març. És l'enfrontament de tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions. De moment, i només durant 24 hores, els socis podran retirar fins a 4 entrades. La venda al públic general s'obrirà a partir de demà i el preu de les localitats oscil·len entre els 9 i els 15 euros. Les entrades, que es poden comprar a través de la web del club, compten amb un descompte del 50% a partir de demà i fins dissabte. Per cert, que el Barça femení juga aquesta tarda a les 5 al partit de la Lliga contra l'Sporting de Huelva. Andrea Pereira ha rebut l'alta mèdica i ja podrà jugar el partit d'avui. També estan disponibles Alexia Putella, Jenny Hermoso i Anna Chernogorchevich després de superar el coronavirus. No hi serà, però, Aitana Bon Matí, que és baixa durant 3 setmanes per lesió.
En funció de les jugadores que tenim i tot el que sigui afegir efectius, molt millor per nosaltres. Una mala notícia el fet de que l'Aitana s'hagués lesionat, arrossegava alguna molèstia i bé, estarà 3 setmanes fora, però bé, també guanyem unes altres 3, per tant el fet de tenir més jugadores disponibles ens ajuda a poder plantejar els partits.
Gràcies, Olma, i ara us deixem al matí a Radio Estel amb Mercè Raga i el seu equip del magazín. Nosaltres tornem amb més notícies a la 1.
Radio Estel.
Radio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 8:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona, i els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 8:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Tots els serveis de l'Església de Barcelona al teu mòbil. A partir d'ara, amb la nova app Full Dominical, a més d'accedir a la versió digital de la publicació, hi trobaràs també les lectures del dia, l'agenda diocesana i el mapa de les parròquies de la diòcesi amb els horaris de missa. I també tota la informació de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel. L'app Full Dominical es pot baixar gratuïtament tant per telèfons Android i Apple. Recorda-ho, Full Dominical.
Ràdio Estel, Barcelona. 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. La Tecnopèdia.
Deu minuts que passen ara mateix de les 12. Ben informat, reprenem el matí a Ràdio Estel i ho fem amb la secció Tecnopèdia. Com cada dimecres ens visita en Pau Font. Ell és expert en comunicació, continguts digitals, audiovisuals, educació i altres temes. I, de fet, el Pau doncs, ha estat professor de formació superior en diversos àmbits. També fa xerrades, conferències arreu del país. I, per cert, el podeu trobar a Twitter com @pau_font. Què tal, Pau?
Molt bé.
Sí?
Sí, molt prou bé, prou bé. Estem aquí. Sí, només sí. Que estiguem aquí ja és bo, avui en dia.
Estem sants i vius, eh? Això sí, és important.
Sí.
Avui parlarem, atenció, de trucs senzills per l'ordinador.
Doncs mira, qui més qui menys fem servir ordinador. Avui en dia ja no és estrany, eh? Hi ha usuaris més avançats i d'altres que el fan servir per quatre coses, eh? Però els ordinadors estan fets per tothom igual. Siguis molt expert o no ho siguis. I això reivindico, demano, a fabricants de sistemes operatius o ordinadors que pensin un mode expert, que jo crec que és el que hi ha ara, i un mode, no per tontos, però per gent que no li interessa saber què li passa a l'ordinador quan surt un missatge. Això no sé per què no s'ha implementat.
Perdona, perquè tu, Pau, o sigui, quin seria el nivell, diguéssim?
El meu? Molt alt.
No.
No, és broma.
Digues. No, jo m'ho imaginava. No, el nivell, diguéssim, dels ordinadors. Tu dius que, clar, hi ha un ordinador per tothom. Mireu, per tant, quin és el nivell que ens ofereixen els ordinadors?
Els ordinadors, ara faig una mica de broma, els ordinadors són l'electrodomèstic que tenim a casa que més malament funciona. És a dir, si una rentadora ens donés els errors que ens dona Windows, la tornaríem a la botiga. Però ens hem acostumat a que ens surtin pantallazos, aquells, no? Cada vegada menys, per sort, sí. Però antigament era brutal, de dir, em surten missatges que no entenc absolutament per res.
I en el moment que el necessites més, saps?
Sí,
l'ordinador, però vull dir, no et passava això?
Els informàtics, que m'estimo molt, insisteixen en donar-nos missatges que no podem entendre amb un botó que diu acceptar. Bé, doncs si no puc fer res més, que seria convenient és que els ordinadors s'espavilessin i busquessin allò que necessiten. No, és que em falta un arxiu de no sé... Busca'l, no m'atabalis, no m'expliquis. És que comparo amb la rentadora o la nevera, imagineu, eh? La rentadora que et digués, no puc fer el rentat de fred perquè em falta un driver. No ho sé, tio, connecta't, busca't, fes el que sigui, però no m'atabalis a mi perquè no sé què he de fer. Val? Això és la primera reflexió. En tot cas...
Però en tot cas, el nivell, diguéssim, dels ordinadors d'avui dia, quin seria? Nivell...
Més que el nivell dels ordinadors, de les persones.
Clar, de les persones han de callar de tot.
Però és baix, eh?
És molt baix, eh?
En general, jo crec que sí. Hi ha molta gent que és usuari, doncs, de fer quatre coses, però a la que fas alguna pregunteta o hi ha algun problema mínimament, ja no ho saben.
Ens atabalem.
Hi ha una solució que poca gent fa servir, encara que us sembli mentida, que és buscar-ho a Google.
Fàcil,
ho dic perquè hi ha gent que diu, escolta, ara no tant, però en àmbit professional, com que més o menys sempre m'ha agradat el tema, Pau, com es fa per configurar la impressora no sé què? A veure, jo ho puc saber, ho puc mirar, puc invertir aquest temps en tu per mirar-ho, però escolta, com configurar una impressora no sé què, tal, ho poses a Google i et surt allà la solució. Algunes vegades no és la correcta, però en general... Totes les preguntes i respostes estan fetes a internet. Busqueu, hi ha molta gent que ja li ha passat, no? Com exportar un vídeo de no sé què? Busqueu, si hi ha gent que es dedica a explicar això.
I ja està, no, ho busques a Google així de fàcil.
Bé, en tot cas, jo aprofito...
Tu volies avui parlar de trucs,
sí,
no?
Sí, m'ha vingut de gust per començar l'any allò amb força, perquè molts poder, els Reis us han portat un ordinador, o el tió el va cagar, el que sigui, i dius, ostres, ara és molt maco, molt nou, però escolta com funciona. I jo us donaré... quatre consells, potser per algú molt bàsics, però a algú li obriré el món. Aquesta és la idea, no?, que puguem ajudar a la gent, no? Un dels problemes que tenim sovint amb els ordinadors és l'espai al disc dur, que està ple, saps? I dius, ostres, no hi ha espai. A veure, si el missatge és no hi ha espai, o sigui, zero, teniu un problema greu. Però moltes vegades et diu, ei, t'estàs quedant sense espai.
T'avisa.
Aquest seria el primer missatge que hauríem de tenir en compte. Podem passar, eh? Però jo us recomano que no ho feu. Per què? Perquè els discs durs dels ordinadors és molt recomanable que estiguin com a mínim el 20% lliure d'espai. És a dir, podeu omplir fins al 80%. Més d'això, li és un problema a l'ordinador. Direu, home, per què? Doncs mira, perquè els ordinadors, els programes, quan treballen, per darrere, sense que tu vegis, fan servir parts del disc dur per fer operacions i emmagatzemar coses, ells. Eh? Tu no ho veus, però ho necessiten. Si en tens poc d'espai, no tenen aquest espai o els hi costa molt trobar plaça lliure de pàrquing, diguéssim, per poder fer aquestes operacions i ralenteix moltíssim l'ordinador. Per tant, és recomanable que buidem al màxim. De fet, és recomanable tenir dos discs durs. Un disc dur pels programes i sistema i un disc dur segon, pels arxius i tot el que fem servir. És molt recomanable fer-ho així, eh? En tot cas, com saber què eliminar? Perquè dius, mira, va, sí, em falta espai. Començaré a esborrar arxius que tinc aquí. Mails. Escolta, els mails no ocupen res.
Que és el que més ocupa, clar.
Ah, exacte. Normalment el que més ocupa són els vídeos i els programes, val? Però, escolta, jo com ho sé? Val, us dono aquí una solució.
Va.
Hi ha una aplicació gratuïta que us podeu descarregar. Parlaré de Windows avui, perquè és més majoritari. En Mac també n'hi ha d'altres, però diguéssim que m'he centrat en Windows, entenc, per gran abast. Hi ha una aplicació que es diu WinDirStat, Win com Windows, WinDir com directori, Stat, S-T-A-T, que és gratuïta, us la podeu baixar, ocupa molt poc, i és molt xula, perquè, no sé, aquí t'he posat una imatge, el guió, perquè ho vegis. És a dir, et fa un escaneig de tot el disc dur, i el, quan acaba, triga una estona, en funció de lo ple que estigui, lo gran que sigui, et fa un dibuix visual de què ocupa més. Com saps un patchwork? Allò? Això no és lo meu, Però que, o com un mosaic.
Sí.
Un mosaic. I en aquest mosaic hi ha quadrats molt petits, hi ha quadrats mitjans i d'altres immensos.
Clar, que ocupen molt.
Els immensos, si passes per sobre, et diu què és. Dius, ostres, si aquí tinc totes les temporades de no sé què, que d'allò, el que sigui. Oi, ho puc esborrar? Bé, podeu esborrar 1.000 arxius d'un mega? Són 1.000 megas. Un vídeo pot ser 4 gigas. Per tant, esborrant un vídeo, esborrareu molt més espai que no esborrant 1.000 arxius petits. Això és molt
això
evident,
ja
eh?
Sí.
Però hi ha molta gent que diu, no, si vaig estar tota la tarda esborrant arxius. Ja, però què pesaven?
Clar.
Perquè si allò és un 0,01 d'espai,
no guanyes
tant com volies. Clar. Per tant, aquí, aquest programa, el WinDirStat, us pot servir. Una altra eina que hi ha a l'ordinador que podeu fer servir és el monitor de recursos. Hi ha molta gent que diu, és que em va molt lent, és que no se m'obre no sé què... És a dir, si teniu un ordinador que fa 20 anys, té 20 anys, doncs anirà lent. Per què? Direu, per què? Si el primer dia anava bé. Bé, el motiu principal...
També
és
es fan grans, no? O per què?
No, sí, es fan grans, exacte. I els hi costa més. No, no és això. Principalment no és això. El problema és que els programes de fa 20 anys demanaven molt menys aquella màquina que el que demanen ara.
Ah.
D'espai, de memòria RAM, de processat, de tot. Per tant, si feu servir els programes de fa 20 anys, cosa que és molt difícil perquè van actualitzant, ja no està disponible, no sé què, en principi no hauria de tenir problema aquell ordinador. Però, clar, ens agrada anar posant coses noves. I el anar posant coses noves demana moltíssima més màquina que el que demanava fa 20 anys. Per això va més lent. No és que sigui pitjor la màquina. Val? En fi, veure què és el que gasta més, dius, escolta, què gasta més? És com si anéssim la llum de casa, no?
Uh-huh.
A vegades ho fem, escolta, mira, aquest radiador gasta 1.000 watts, aquest 1.500, aquest
tal. De fet, el mòbil també es pot veure, no? Que és
sí.
No? Les aplicacions que t'ocupen més lloc, aquest
exacte.
Amb un monitor, no?
En aquest cas, quan va lent, no és tant què ocupen, sinó què consumeixen de memòria RAM. La memòria RAM és aquella memòria, i ho vam explicar un dia, que el que fa és ajudar l'ordinador a guardar informació en un cervell que té, que és la RAM, i abocar-la en un altre procés. Així hem dit molt ràpid, Per tant, com més memòria RAM tenim, més capacitat tenim de... Té l'ordinador, o la màquina, el dispositiu, el mòbil, de memoritzar coses per abocar-les.
Val.
Si en tenim poca, no. Bé. Doncs els programes oberts consumeixen RAM. Tots, molt o poc. Si tenim dos programes oberts, on tenim 15, la diferència és abismal. Depèn de quins programes siguin, però en general els programes, cadascun agafa el seu raconet de RAM. Per tant, és que en valent tanca programes, perquè no estan preparats els ordinadors per obrir 15 programes alhora.
Per tant, això, jo perquè, mira, perquè em faig una idea, Pau, pel tema de quan a vegades tens tantes pàgines obertes, això...
I pestanyes.
Sí. Clar, això fa que l'ordinador vagi molt...
Això fa
no?
que ralenteixi. Penseu que...
Per tant, hem de tancar, no?, per anar més
sí,
ràpid.
Sí, ralenteix a nivell visual, perquè cada pestanya per ell és una imatge,
val.
I per tant la carrega, totes alhora, ell per darrere va fent... va carregant totes les pàgines, tota l'estona, perquè tu vols poder accedir a alguna. Ell no es pot permetre que tu entris a una pestanya que ara mateix no estàs mirant i no es vegi res. Ell la té en memòria, no? En fi, doncs això és la RAM. Per tant, si voleu saber què gasta més RAM a temps real, hi ha una aplicació ja instal·lada a l'ordinador que es diu Monitor de Recursos a Windows, que si l'obriu veureu que cada programa que hi ha obert i la RAM que aconsegueix. Segurament us sorprendreu perquè direu, però quants programes hi ha oberts? Si jo només tinc el Word i no sé què.
Si
ja,
només faig servir.
L'ordinador n'obre pel seu compte. Petits processos, petites coses per treballar, també.
Val.
No els tanqueu, si no sabeu què són, perquè igual...
Per si de cas...
El millor que sempre, per exemple, l'antivirus. Si en teniu un d'instal·lat, veureu clarament la icona de l'antivirus i altres coses de l'antivirus. Bé, ell està buscant actualitzacions, està pendent de coses, són petits programets que estan funcionant. En tot cas, els programes que gasten més RAM normalment són videojocs, programes de vídeo, coses grosses. El Word no gasta molta RAM.
Val. Val?
Si us va lent, és recomanable tancar pestanyes i programes, eh? Molt bé, un altre recurs que també teniu a l'ordinador.
Quin és?
És l'administrador de tasques. L'administrador de tasques és aquest...
És que sona tot tan fàcil quan ho dius tu, però després et poses en el món de l'ordinador i no, on està l'administrador de tasques?
A veure, per accedir a aquests programes que us estic dient, bueno, el primer, el WinDir Status, l'hauríeu de baixar, eh?
Val, però els altres dos aquests, estan ja instal·lats.
Hi ha el Windows a baix té una barreta de cerca a l'esquerra.
I tu poses administrador.
Depèn de l'idioma que ho tingueu, eh? Si ho tinc en català, en castellà o en anglès, però més o menys seria això. Si no, podeu anar també per Inicio i buscar allà el llistat de programes i buscar-ho. Però, en tot cas, una forma fàcil saps quina és?
Quina?
L'administrador de tasques és aquell programa que s'obre quan fem control al suprimir. Saps que fem control al suprimir? És molt antic.
És veritat.
Quan no va res...
Sí. Era com el Houston tenemos un problema,
exacte.
No?
Exacte. Quan s'ha penjat un programa que diu no responde,
sí.
Control al suprimir, se t'obre aquest administrador de tasques. Allà, ja us dic, veureu moltes coses obertes, moltes que no, i allà veieu què ocupen, què gasten de memòria RAM, què ocupen el disc dur... Quina quantitat de dades de xarxa us fa servir? Perquè molta gent diu, no és que em va lent internet. Bé, pot ser un problema del router, de casa teva, o el que sigui, però quantes coses tens obertes que demanin internet? No, quatre coses, ja, però què gasten aquestes quatre coses, no? De fet, penseu una cosa, potser no us hi havíeu parat a pensar, però una pàgina web, quan l'obres, el que estàs fent és constantment descarregar coses. O sigui, no vol dir que jo em descarregui un vídeo o una foto, no. Sense tu fer res...
O sigui, sense el teu consentiment, diguéssim, o...
El concepte... No parlo d'això. El concepte tècnic d'una web és full en blanc, quan entres, què vols que et pinti? Llavors, per pintar coses en el teu ordinador, perquè tu ho vegis, el que fa el navegador és descarregar-se coses. Per darrere, una foto... perquè tu la vegis, de fet, quan va lent internet, carrega la foto a poc a poc. Carrega la foto. Carrega la foto vol dir descarrega la foto. No vol dir que la tingueu en local, vol dir que el que ocupi aquella foto, el teu navegador està baixant-ho perquè tu ho vegis.
Clar, o sigui, està treballant com entre bambalines perquè tu pugui arribar a la imatge.
Correcte, per tant, si tens 10 pestanyes del navegador obertes, està baixant-ho tot.
Val?
I per això va lent internet. Molt bé.
Per tant, l'administrador de tasques, no?, que ens pot fer...
Sí, jo crec interessant.
Una ajuda.
Oh, és que jo no sóc informàtic, no em facis remenar. No, jo no els faig remenar. Però aquestes eines són disponibles i mínimament, com a mínim per entendre què està passant. Perquè dir, ai, no sé, em va molt lent... A veure, podeu mirar per què. Dius, hola, aquest programa està consumint moltíssim, el tanco. A veure si va més bé. És bo, hi ha gent que no ho fa, és bo reiniciar l'ordinador de tant en tant. Vull dir, apagar-lo i tornar-lo a encendre. Perquè hi ha gent que el té encès sempre, perquè és còmode, però quan un ordinador s'apaga, deixa de fer una sèrie de coses, és com quan dormim els humans.
Anava a dir, és quan, clar, els ordinadors també han de com aquesta, ja t'ho diré, sí. Les cèl·lules, diguéssim, no?
Sí.
S'han de rejuvenir o...
Sí, exacte, ho has dit perfecte. Si encerten els informàtics, ens rebentaran, però... No, sí, ja t'entenc. No, però el concepte és aquest. Quan apagues l'ordinador, ell el que fa és dir, val, descanso. A part de que descansa el hardware, els aparells, el processador gràfic, o sigui, descansar bé perquè estan calents, i per tant, sobretot en portàtils, va bé que reposin. Però quan obren, el que fan és dir, val, tu... és un dia nou, no? Torno a començar. Per tant...
Un altre truc, per tant, de tant en tant, també.
Mireu. Si no, és que jo ara no m'agrada la informàtica. És que més igual, és la vostra eina. Mireu una mica. Si és més greu, ja anireu a algú que en sàpiga més.
I De fet, també ens volies comentar res, petits elements, no?
Coses molt ràpides.
Quines serien,
Pau? Algú dirà, ja, ja ho sé, això, perfecte, escolta, sort de gent com tu. Una és la barra de programes de Windows, o de baix.
Sí.
Dic baix perquè normalment està baix, eh? Si feu botó dret sobre la barra de Windows, us apareixen unes opcions que potser no havíeu vist mai, com, per exemple, posar la barra a l'esquerra, a la dreta, a dalt, a un altre lloc.
Al costat.
Sí, dius, mira, m'agrada posar-la aquí, que s'obri diferent, que et mostri coses diferents. Mireu-s'ho, és molt senzill i no fareu malbé res. Una altra cosa que també podeu conèixer, a la pantalla, al fons de l'escriptori, si feu botó dret, també surt una opció que és modificar les opcions de la pantalla. Sigui la resolució, sigui la mida de les lletres. Dius, que jo veig petit. Bueno, doncs tens l'opció de fer-ho més gran, que les lletres sempre totes siguin més grans. Pots canviar el fons de pantalla, diferents coses. Ah, fons de pantalla.
Què?
Salva pantalles, alerta. Això consumeix molt l'ordinador, sí. Si podeu deixar l'ordinador amb el fons que ve d'estàndard, millor. Quan carreguem una foto, i més si és nostra, allò li pesa tant a l'ordinador i ho té sempre allà que ens baixa molt rendiment. Per tant, si podeu evitar posar animacions, floretes i coses que facin que l'ordinador tota l'estona hagi d'estar-ho fent servir, millor.
De fet, Pau, ràpidament, també això serveix, aquest consell que ens dones de treure'ns a aquest salvapantalles perquè fa les connexions via Zoom, que ara ens estem acostumant molt doncs, a fer aquestes connexions telemàtiques, també sempre se'ns demana treu-te el...
Bueno, allò consumeix molt...
Per intentar com dissimular que tens l'habitació desendreçada o que estàs o no dius sí, que sí, estàs, sí, no? Sí, i ens posem... Sí, que sí, que això també atreu...
Això, més que consumir molt l'ordinador, consumeix molta ampla de banda d'internet. És a dir, si teniu una connexió... Hi ha una cosa que em sembla que ja vaig dir un dia, però la repeteixo perquè em canso de sentir-ho. O sigui, anar amb cable a l'ordinador és infinitament més ràpid que anar amb wifi. Ho dic perquè això la gent jove a vegades ho confon. Dic la jove perquè és la que més m'he trobat. Home, vaig amb wifi. Bueno, jo vaig amb cable, és molt més ràpid. Val? Per tant, és que em va lent. Aneu amb cable, sí, podeu. Va, un altre truc ràpid. Per exemple, estigueu en qualsevol lloc que estigueu de l'ordinador, si apreteu el logo de Windows, el teclat, i la E, us obre una pàgina de l'explorador de Windows. Dius, home, que tonteria. Bueno, hi ha gent que va, mi PC, no sé què... No.
Això és una drecera.
Una drecera. Windows, el logo de Windows i la E. Pam, finestra nova. Val? Igualment, si esteu en qualsevol programa i apreteu només el logo de Windows,
sí,
s'obre la barra de baix i s'obre per buscar els programes. Ho dic perquè a vegades hi ha gent que té un joc, per exemple, maximitzat, o sigui, a pantalla completa, o un vídeo, i dius, ostres, ara com torno allà? Doncs apretant el logo de Windows, pum, t'apareix per sota això. Una altra cosa que també molt útil és apretar la tecla Alt, i Tab. La Tab és aquella, el tabulador, el que fem avançar en el Word per passar més d'un caràcter, no saps què vull dir, el de l'esquerra de dalt. Bueno, doncs Alt més Tab t'obre una finestra al mig amb tots els programes que tens oberts. I dius, ai, per què serveix? Jo he vist molta gent que està en un programa, el minimitza, inclús el tanca, per obrir-ne un altre. No, que el Windows és multifunció, multitasca. Podeu tenir diversos programes. Però com passar d'un a l'altre? Alt, Tab. Si aguanteu a l'alt molta estona i moveu el Tab, clac, 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 anireu passant per tots els programes. I quan deixeu anar, quedareu en aquell. Sí, és molt tonto, però si ho feu servir...
El José està ben atent, perquè jo crec que si tu, home, teniu Windows, no?
Aquest és molt màquina, home.
No ho necessita.
No.
No, però això és un bon truc.
A veure, les dreceres, com tu has dit, jo les faig servir molt. Sobretot perquè, com que molts anys he sigut productor i el temps és or, cada pas que fas... val diners. I llavors jo insistia molt, intentava formar la meva gent de dir, no, si podem fer Control-S per salvar,
millor
que anar a Arxivo Guardar, o Arxiu Desar. Perdem uns segons. Ai, Pau, com... bueno, multiplicat per molts, al cap de la setmana, per molta gent, és temps, no?
És temps.
I a part, davant d'un client, quedes molt bé. Si vas ràpid, amb el teclat, quedes molt bé.
Què, paraulota o no?
Vinga.
Va, la paraulota tecnològica que tria el Pau Font, quina
mira,
ens expliques?
En relació total amb el que fem avui, memòria caché.
Ai, Déu meu, ai, ara m'ha vingut un flashback a època d'estudiant.
Sí?
no sé tu com portaves, però jo amb el tema treballs, última hora, amb els ordinadors, memòria caché, em sortia bastant. No sé per
ara
què.
També, Ara també surt. I surten els navegadors, també. És a dir, la memòria caché és molt simple, us ho explico molt ràpid. Quan un ordinador o un navegador fan operacions...
Sí.
Van desant aquests resultats o aquesta informació que troben en un cervellet que té per donar una resposta ràpida quan li demanem. És a dir, per exemple, naveguem per una web per primera vegada i triga a carregar, la primera vegada. Potser no ho veiem, però triga a carregar. La caché el que fa és que la segona vegada que hi entres, si el contingut no ha variat, i ja el té, se n'han recordat.
Ara m'ha vingut al cap com uns anticossos.
Exacte, ostres, avui estàs de metàfores totals. Exacte.
No, d'alguna manera...
Nosaltres,
som, no?
La segona vegada que entrem en una pàgina web, la mateixa que vam entrar ahir o aquest matí o que sigui, volem que ja ens ho doni ràpid, perquè ja hi vam entrar, ja va carregar, ja va fer la primera operació. Si la informació no ha canviat, ell t'ho mostra. Quin és el problema d'això? Que aquesta memòria es va omplint, la caché es va omplint, tant la de l'ordinador com la del navegador.
I l'hem de buidar?
I de tant en tant és recomanable buidar la caché. Això en els navegadors busqueu, les opcions, vaciar caché o buidar caché. Dius, ai, què faré? El que farà l'ordinador no és esborrar-te res, sinó simplement deixarà de recordar-se'n de les pàgines que has entrat des de fa un dia, una setmana, això ho podeu configurar. Per tant, quan tornis a entrar a aquella pàgina, tornarà a carregar-la, però et anirà una mica més ràpid tot plegat perquè tindrà espai per poder-ne memoritzar de noves. M'explico? La memòria caché no és cap gran misteri, simplement això.
Doncs, Pau, fan moltíssimes gràcies.
Molt bé,
cuida't
endavant,
molt,
igualment.
Seguiu-lo a Twitter, @pau_font. I vosaltres?
Ràdio Estel.
Aconsegueix per 5 euros el calendari 2022 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb una selecció acurada de rutes espirituals per Catalunya. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 2777. Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. A l'hivern, pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Classes concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Hey, hey, hey! Òscar Dalmau, bona vesprada.
Oh, bona vesprada.
Jo, Maria Pou, bona vesprada.
Hola, com esteu?
Francesc Torralba, bona vesprada.
Vespre.
Juan Carlos Unfugué, bona vesprada.
Hola, què tal? Bona tarda.
Pilarín Vallès, bona vesprada.
Molt bona vesprada i molt contenta d'estar amb vosaltres en persona.
Camins, la bona vesprada a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Salut natural per tothom.
Vinga, que seguim avançant aquí al matí a Ràdio Hostel. Si teniu algun dubte mèdic, ara ja sabeu que obrim doncs, l'espai de salut més natural del programa. Ens podeu enviar una nota de veu amb la vostra pregunta al 663-99-30-62, 663-99-30-62, o també un correu al matí@radiohostel.cat. Comptem amb els millors professionals i especialistes mèdics, com s'han d'una banda el doctor Jacinto Valverde, també el doctor Juan Márquez. I com dèiem, fins a la una del migdia aproximadament, aquí al matí a Ràdio Hostel, ens podeu enviar qualsevol dubte que tingueu, qualsevol pregunta sobre salut. Us recordem com ho podeu fer.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a almatí@radiohostel.cat o una nota de veu al 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Doncs ja ho sabeu, ara és el vostre moment. Volem que compartiu amb tots nosaltres, sobretot amb els nostres doctors, aquell dubte mèdic que te preocupi, que t'amoïni, que te molesti i que vulguis saber la resposta al moment en directe. Avui, dimecres, ja contem amb el doctor Jacinto Valverde. ¿Cómo estamos, doctor?
Hola, ¿qué tal estás? Pues muy bien, encantado. ¿Y tú?
¿Cómo ha dicho? Estás... Que está que perdone doctor, porque yo, hoy estoy como un poco desubicada, doctor Valverde. Justo, mira, fíjese que he tenido que decir que estamos a miércoles, por tanto, doctor Valverde, ¿cómo está todo? ¿Cómo lo están viviendo desde Madrid? ¿Cuál es la situación?
Bueno, pues nada buena por ahora, como pasa en casi toda...
No hay mejoría.
O sea, en casi toda España, no. Que va. Ojalá hubiera mejoría. Aquí vamos, todavía vamos en proceso... creciente hasta cada día, con lo cual, bueno, pues en principio por ahora no muy buenas noticias. ¿Mm? Y noticias muy halagüeñas. Sigue la incidencia cada vez más alta, sigue todavía la presión, empieza a haber un poquito de presión hospitalaria, a nivel ya de los hospitales públicos y privados. Empieza a haber ya también un poquito de presión a nivel de las UCIs.
Ya.
Bueno, pues mal me sé, porque ¿qué te voy a contar? Si es así, como está pasando en todas las comunidades, unas más, otras menos, pero porque unas van más rápido, otras van más lentas, pero sufriendo, pues ahora mismo ya hemos sufrido el impacto de la Navidad y la Nochebuena, y ahora sufriendo el impacto de la Nochevieja.
Claro, y aparte, doctor Valverde, yo no sé si seguro que ha estado el caso, pero el OMS, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud, anunciaba que la mitad de la población europea se habrá contagiado con Omicron de aquí 2 meses.
Sí, bueno, yo es que creo que se están jugando un poco a eso, ¿no? Yo creo que se está jugando un poco a que, bueno, más que entre la vacunación que sigue para adelante, cada vez bajando más en edades más jóvenes, y el contagio tan tremendo que tiene esta variante, pues lleguemos antes o después a una inmunidad de rebaño total. Uh-huh. Y que ya, bueno, pues en vez de, y se trate como una endemia, en vez de como un proceso endémico en vez de pandémico, y ya pues se hará un seguimiento pues como se hace con la gripe. A eso yo creo que están empezando a virar un poco la cosa, porque nos estamos dando cuenta que afortunadamente entre la vacunación y esta última variante, pues es mucho más contagiosa, pero parece ser que es menos grave, sobre todo en personas sanas y jóvenes, y la gente que tiene más edad y que es más sensible está vacunada, y entonces, bueno, pues eso juega un poco a nuestro favor, ¿no? Pero bueno, por ahora la cosa va para arriba que se las pela.
Madre mía. Última pregunta que le hago sobre el coronavirus, doctor, porque también he leído que, claro, cada vez más, se recomienda la mascarilla FFP2, ¿no?, como barrera para luchar contra el Omicron. Es así, ¿no? Y, claro, entiendo que el Omicron se contagia con más velocidad y igual es más protectora, en este caso, la FFP2 ante la quirúrgica, doctor.
Sí, claro, pero no todo el mundo puede permitirse
el lujo de comprarse una FFP2 diaria.
Que no hay que decir que la FFP2 tiene su máxima utilidad entre las 4 y 6 horas de utilización.
4 y 6 horas.
Sí, claro. O sea, si tú llamas, va bajando la posibilidad de filtrar, con la potencialidad que tiene. Entonces, bueno, yo sigo diciendo que cualquier medio de barrera es útil. ¿Ah? Si tú guardas las distancias y tienes una buena ventilación en interiores, ¿vale? Y la FFP2, pues yo la utilizaría cuando voy a estar en sitios cerrados donde no me quede más remedio, pues transporte público o zonas comunes, grandes almacenes donde haya mucha gente, trenes, etcétera, etcétera. Y si no, yo iría con mi quirúrgica a diario guardando la distancia e intentando tener los sitios lo mejor ventilados posibles. Si no, es imposible que podamos poder llevar cada día una FFP2, ¿no?
Ahora, bueno, ahora ya no vamos a hablar de los test antígenos, doctor.
Ya me parece increíble, ya.
Pero de unido, como decimos aquí. Venga, va, que como siempre, doctor, vamos a hablar nada los primeros minutos, de hecho ya lo hemos hablado, pero ahora concretamente hoy nos gustaría hablar con usted, doctor Valverde, de las defensas. ¿Cómo podemos aumentar nuestras defensas de una manera natural? Os lo explicamos. Claro, doctor, porque evitar que las defensas bajen, ¿no?, y mantener un sistema inmunitario saludable, claro, es muy importante, ¿no? Esto ya lo sabemos para numerosas funciones, pero sobre todo para mantener la salud de nuestro organismo y más en tiempo de invierno, justamente, y también en verano, pero más en invierno, evitar muchos tipos de infecciones, ¿no, doctor?
Sí, ten en cuenta que hay un tipo de elementos que pueden entrar dentro de nuestro cuerpo, que son los virus, que frente a esos, salvo que haya una terapia eficaz, que la hay en algunas infecciones víricas, hay fármacos antirretrovirales, y de hecho ya se están empezando a salir al mercado también fármacos que tratan de disminuir la replicación también del coronavirus, pero normalmente o tienes una vacuna eficaz frente a estas infecciones, o es tu sistema inmunológico el que tiene que fabricar los anticuerpos necesarios para bloquear esas infecciones víricas, ¿no? Entonces, Mind diseñó hace ya mucho tiempo un complemento alimenticio que incorpora una serie de sustancias, como son unos hongos tipo reishi, maitake y shiitake, unido a la vitamina C, a las inmunoglobulinas a través del calostro, junto a la equinacia, el propóleo, el cromo, el zinc y el selenio, que te ayudan a mejorar, ¿vale? Y bueno, esto siempre sin ser un tratamiento específico frente a ningún proceso agudo vírico de otra índole, pero si tú a tu sistema inmunitario le das esos nutrientes para estar siempre en las mejores condiciones de fabricación de anticuerpos, pues bienvenido sea, ¿no?
Doctor, pero ¿cuáles serían los señales que nos pueden estar alertando que nuestro sistema inmunológico pues necesita esto, un plus de cuidados, doctor Valverde?
Bueno, pues en el caso de los cuadros catarrales, pues aquellas personas que se cogen un catarro al inicio de la temporada y no lo sueltan hasta que llega la primavera. Es bueno en todas aquellas personas que tienen una enfermedad crónica cardiológica o pulmonar, porque saben que un mero cuadro catarral les puede activar esa enfermedad crónica. Y yo creo que los niños también, cuando ya empiezan a ir a las guarderías, ahora que hemos vuelto de las vacaciones otra vez a las guarderías y colegios, también es un buen complemento alimenticio para evitar pues esos desagradables cuadros catarrales, tanto respiratorios como intestinales, que tienen los niños, ¿no? Ajá. Que además no nos pueden pegar a los adultos, claro.
Claro. En todo caso, desde Laboratorios Maen también, ¿no? Para los más pequeños de casa podemos ayudar a que esas defensas también suban, ¿no, doctor?
Sí, por eso, porque el mismo complemento que hay para adultos, que es el Dinafen Plus, tenemos la versión para niños, que es el Dinafen Infantil. A partir de los 3 años, de 3 a 5 años... utilizamos el Dinafen infantil con distintas dosificaciones. Trae una cucharadita que equivale a 5 mililitros cada cucharada. Pues lo dicho, de 3 a 5 años es una cucharada diaria. A partir de los 5 años, 2 cucharadas diarias. Y ya a partir de los 12, 13 años, dependiendo ya de la constitución del niño, se le puede dar ya la dosificación de adulto, que es un vial todos los días.
Yo me lo apunto ya, ¿eh? Porque sí que es verdad que antes de ir al cole, Dinafen infantil, ¿no, doctor? Y bien protegidos.
Correcto.
Venga, pues.
Exactamente, bien protegidos con tu mascarilla, sea cual sea, pero vamos.
Pero bien puesta también, ¿eh, doctor Valverde?
Claro, tapando la nariz y la barbilla, por supuesto.
Vamos a recordar los principales ingredientes y beneficios del Dinafen infantil.
Dinafen infantil està pensat pels més petits de la casa, des dels 3 anys d'edat. És un producte orientat a les defenses. Entre els seus ingredients destaquen l'equinàcia, el pròpoli, el reishi i la jara. A més, conté també zinc i vitamines C i D, que contribueixen a la salut òssia i al funcionament normal del sistema immunitari. Té gust a taronja.
¿Lo ha entendido, doctor, el té gust a taronja?
No.
Tiene gusto a naranja, el Dinafen infantil.
Sí, correcto. Tiene un agradable sabor a naranja.
Eso no me lo puedo tomar yo, ¿no? Yo me tengo que tomar el Dinafen Plus.
No, porque tú tendrías... Pero es que el Dinafen Plus sabe también muy rico, ¿eh?
Sí, tiene un gusto... Yo debo decir que soy usuaria del Dinafen Plus.
No, tiene un agradable sabor también, a pesar de que es un sabor dulce, no contiene azúcar y lo pueden tomar las personas diabéticas sin ningún problema.
Esto está bien saberlo, doctor, ¿eh? Muy bien.
Sí, por eso lo he dicho, porque... Como tiene un agradable sabor y es dulce, la gente puede pensar, oye, pues eso puede tener mucha cantidad de azúcar. No contiene nada de azúcar.
Fantástico. Doctor, vamos a pasar al espacio donde nuestros oyentes envían sus dudas. Por un lado, al 663-99-30-62, 663-99-30-62, si vols enviar una nota de veu al doctor Valverde, encara estàs a temps fins a la una del migdia aproximadament, 663-99-30-62, amb la teva consulta mèdica, o també ens pots escriure un correu de tota la vida al matí@radioestel.cat. Dice así, doctor Valverde, hoy mi consulta es sobre mis dos hijas adolescentes. Por cierto, es Montserrat, que nos escribe desde Granollers. Dice, las dos están en la edad del pavo, entre comillas. Quieren estar delgadas como sílfides. Las dos son de complexión más bien fuerte. Y claro, este es el problema, especialmente después de las vacaciones, tanto del verano como del invierno, pues ganan kilos. A partir de este momento se destapa la tormenta. Pues se niegan a comer, según ellas, todo engorda. Son gemelas y las dos siempre han tenido carencia de hierro. Y me preocupa mucho, doctor Valverde, que puedan enfermar. ¿Qué me aconseja? ¿Cómo puedo evitar que esto ocurra? Muchísimas gracias.
Bueno, yo creo que hay en esas edades tienes que estar muy pendientes de eso, no querer comer, porque no vaya a ser que empiecen a entrar en un trastorno importante alimentario,
claro,
que puede ser tipo anorexia bulimia. Entonces, mi recomendación, mucha vigilancia, y si ven que siguen en esta
tendencia, ¿no?
Tendencia a no querer comer, rápidamente consultarlo con especialistas de salud, especializa en trastornos alimentarios de salud mental. Está claro, si no, no podemos hacer otra cosa, ¿eh?
Uh-huh. Y en el caso de que tienen carencia de hierro, que comenta su madre, aquí que podemos ayudarlas, doctor Valverde.
Sí, es una... Claro, pero la carencia de hierro probablemente sea porque no estén bien alimentadas.
Ya.
Entonces, bueno, sí, le podemos recomendar un complemento alimentario que tiene hierro, que es el Vitamás, pero lo importante es detectar si tienen ese trastorno alimentario, tipo anorexia, bulimia, y empezar a tratarlo lo antes posible.
Vale, genial. ¿El Vitamás se puede tomar a todas las edades, doctor Valverde? Ahora me ha venido la pregunta.
No, tiene que ser, vamos a ver, salvo el Dinafen infantil,
¿sí?,
todos los complementos alimenticios de MAEN son para adultos.
Vale, de acuerdo. Es decir, uh-huh, a partir de 18 años, ¿no? Entiendo, doctor.
No, a partir de 14, 15 años.
Ah, 14, 15 años, vale.
Sí.
Vale,
sí.
Perfecto. Bueno, pues aclarado esta duda, vamos a seguir leyendo otro mensaje. Dice, buenos días, doctor Valverde, soy Julia de Barcelona. Tengo una consulta que no es para mí. Tengo un tío en Gósol que vive casi al lado de Alpadraforca, pues era guarda forestal. Desde hace unas semanas tiene problemas para ir al baño y le cuesta mucho. Me cuenta que con el frío y la jubilación solo sale de casa para cuidar los animales que tiene y talar algún tronco para avivar el fuego, por lo que se pasa las tardes pues tapado con una manta cerca del hogar. Piensa que su problema puede ser la falta de movimiento y le he propuesto que salga a caminar un rato cada día, pues correr ya no puede porque tiene una rodilla mala y lleva bastón. Le he recomendado que tome fibra, como que coma manzanas, mandarinas y verdura. Pero aparte de hacer más ejercicio y comer más sano, ¿qué más podría hacer, doctor Valverde? Está preocupada Julia por su tío.
Sí, yo le recomendaría que se ayudara de un laxante emoliente, que lo puede estar tomando todo el tiempo que quiera, que no le va a causar ningún mal, que se llama Laxma.
Laxma, ¿eh? Vale.
Laxma con X, Laxma, viene en cápsulas, debe de tomar dos cápsulas antes de la comida y otras dos cápsulas antes de la cena, y ambas tomas tiene que hacerlas con un gran vaso de agua.
Vale, genial. Y para el tema de los huesos, doctor, ¿qué le podríamos recomendar al tío de Julia, no?
Pues yo aquí sí que le recomendaría con toda eficacia que empezara a tomar el Coralcar. Uh-huh. ¿Eh? Que tome una cápsula de Coralcar por la mañana y otra por la noche.
Y todo es compatible, ¿eh? Es decir, puede tomar el Laxma, el Coralcar...
Sí, perfectamente compatible, sin ningún problema.
Y sobre todo, doctor, animar a la gente mayor y no tan mayor, que se haga ejercicio, ¿no? Entiendo, y que sí. Nos tenemos que mover, sobre todo ahora que habrá mucha gente que estará confinada, doctor Valverde, ¿no?
Sí, sobre todo porque si no, en la gente mayor empiezas a tener problemas ya de elasticidad de las articulaciones, empiezan a tener ya anquilosis por la artrosis que tienen y sobre todo empiezan a perder rápidamente masa muscular. Con lo cual luego volver otra vez a la actividad pues prácticamente le va a ser imposible. Así que hay que moverse, hay que caminar y hay que hacer lo posible por hacerlo.
Venga, pues vamos a seguir otro email que nos lleva su nombre, doctor Valverde. Buenos días, soy Antonio desde Barcelona. Tengo 67 años. La verdad es que estas fechas, nos comenta Antonio, son horribles para mí. Llevo desde octubre con un resfriado constante. Mire, justamente lo que estábamos hablando. No salgo de uno que me meto en otro. Casi no huelo nada por la dichosa congestión y el moqueo me mata de tanto mocarme. Tengo la nariz rojísima. Podría ir... Ay. Antonio comenta, a un circo. Cada año igual y mira que salgo de casa tapado hasta las orejas, aunque es cierto que con la subida de la luz no enciendo tanto las estufas. Aún así, ¿qué podría hacer para resfriarme menos?
Bueno, aquí nos vendría muy bien el complemento alimenticio que hemos dicho antes, tomar toda la temporada de otoño-invierno, bueno, lo que queda de invierno hasta la primavera, el Dinafen Plus, todas las mañanas tomarse antes del desayuno un vial de Dinafen Plus, y ahora para cortar esa huella, esa mucosidad, esa rinorrea que
mira que es molesta, doctor,
que es muy molesta,
sí.
Le recomendaría un antihistamínico que no le va a dar sueño, con lo que lo puede tomar sin problema, y que es el AL18, AL número 18. Son gotitas para tomar por boca. Tiene que tomar 15 gotas antes de desayunar, comer y cenar.
15 gotas, doctor.
Sí.
15 gotas, por tanto, 15 por la mañana, al mediodía y por la noche. Claro, doctor, entiendo que, claro, ese goteo, es decir, si está originado, de hecho, creo que es uno de los principales síntomas del Omicron, ¿no, doctor, también?
Claro, eso es lo primero que tiene que descartar, que no tenga una enfermedad por coronavirus. Supongo que ya lo habrá hecho cuando hace la pregunta, claro.
Ajá. Bueno, esperemos que sí. Venga, que aún estamos a tiempo de leer otro email, doctor Valverde. Dice, buenos días, soy Javier de Ripollet. Llevo un tiempo tomando própoli y he de decir que no me he resfriado en ningún momento. He probado este sistema y me parece, pues, estupendo. Pero quisiera descubrir si los laboratorios Mind hay algo similar o que aumente las defensas.
Sí, el que acabamos de decir, que entre otros componentes tiene propóleo o propolis, pero que tiene muchos más, como es el Dinafen Plus.
Fantástico, entonces ya. Directamente le aconsejamos, ¿no?, de que tome Dinafen Plus a este oyente. Que...
Dinafen Plus, claro.
Pero, doctor Valverde, una pregunta, claro, el Dinafen Plus, ¿debemos estar, podemos tomarlo durante todo el año o debemos tener alguna pausita para poder descansar un poco?
No hace falta, podemos estar tomándolo sin descanso durante todo el año. De hecho, yo con esta pandemia que estamos sufriendo, yo he recomendado a la gente que lo siga tomando durante todo el año, a sabiendas de que no es nada específico contra el coronavirus, por supuesto que no, pero a mucha gente le puede ayudar.
Pues tomamos nota, doctor Valverde. Muchísimas, muchísimas gracias por este espacio de Salud Natural per tothom. Avui al matí a Ràdio Estel l'hem conversat amb el doctor Jacinto Valverde. Cuídese muchísimo, doctor. Venga, que estaremos atentos el próximo miércoles.
Venga, igualmente, cuidaros. Un beso.
Adiós, buenos días. Vinga, que seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel. Però abans, com sempre, recordar-te, estaràs pensant, però on puc comprar els productes que ens recomanen els doctors? Els trobaràs a Arbolaris, a parafarmàcies i també a alguna farmàcia de Barcelona podràs trobar els productes de Mind. Que no pots sortir de casa perquè estàs confinat o pel motiu que sigui, pots fer la teva compra per telèfon al 669 56 17 68. 669 56 17 68. En 24 hores tens el producte a casa teva i, a més, si dius que ets oient de Ràdio Estel, tindràs un descompte especial en el preu. També pots fer la teva compra online a Mind.es. música i aquesta sintonia ens marca que tenim la Marta Jarque, que la tenim per aquí, que deu estar baixant les escales, corrent, perquè, clar, jo vull saber la segona pista d'aquest Freqüència Madurada d'aquest dimecres 12. També recordar-te que a partir de la una doncs, tindrem aquí els estudis de Ràdio Estel. Bé, conversarem amb l'Eric Contreras, que és director del servei hospitalari des del Banc de Sang, que ens explicaran doncs, aquesta iniciativa que es porta fent des d'aquest dissabte fins aquest dissabte que ve. És a dir, van començar dissabte Marta Jarque i fins dissabte que ve encara estem a temps. Encara estem a temps per... Ara t'escoltem.
Ara, no? Que deia una setmana justa.
Doncs li preguntarem tot seguit a l'Eric Contreras. I també parlarem de fake news aquí, a la darrera hora del programa. Això serà a partir de la una, però abans volem saber, Marta, refresca'ns una mica. La pregunta d'avui, quina era?
Mira, doncs avui una de les persones doncs, que ho dèiem, més riques del món, el Jeff Bezos, recordem, fundador d'Amazon i del Washington Post, fa 58 anys. I per això avui us preguntem quina professió doncs, tenia el seu pare biològic, que recordem que doncs, Jeff Bezos doncs, va néixer en una situació familiar i personal i econòmica molt diferent a la que es troba avui. La primera pista ja us donava una primera idea de què ens referíem, a on treballava el pare, i aquesta és la segona. Em demanaves, Mercè, a primera hora que fes jo mateixa el so de la segona pista, però he preferit no fer-ho.
No, ni un,
no
ni un...
perquè saps què passa? Que el que volem és que els nostres oients guanyin i, a més, també volem mantenir una mica la dignitat aquí dels components del programa.
Tu hi has anat? Tu hi anaves quan eres petita?
No.
Jo no hi he anat mai, tampoc.
Però vaig anar a un casament. Sí, dues persones que treballaven al circ eren familiars d'una amiga meva i vam anar a Düsseldorf, a Alemanya, a celebrar-hi el casament i va ser molt xulo. A un lloc que avui us preguntem, el Freqüència Madurada.
Doncs vinga, si ja sabeu la resposta.
Si encara no teníeu prou pistes.
Escoltat bé, ho heu enganxat.
Va, doncs ja ho sabeu, si heu estat una mica al cas, ens podeu escriure la vostra resposta al 66... Que em fas caure el parany, Mercè. Ens podeu escriure al 663-99-30-62 o escriure també un correu electrònic al mati@radioestel.cat.
Doncs vinga, teniu temps fins d'aquí uns 10 minuts, que la Marta doncs, posarà el dia de totes les respostes correctes i directament entrareu al sorteig, com cada divendres, d'aquesta magnífica cistella que aprovo. Nota de veu o missatge de text al 66-399-30-62 o també un correu al mati@radioestel.cat. Ara sí, petita pausa que fem per agafar aire, beure aigua i ens posarem al dia amb les notícies, amb els serveis informatius de la casa i tot seguit, com dèiem, parlarem de fake news i també d'aquesta magnífica iniciativa del Banc de Sang. Hem de donar sang i de fet ho podem fer fins dissabte, dintre d'aquest marc. Durant tot l'any també podem continuar donant sang. Però en tot cas li preguntarem doncs, a l'Eric, a l'Enric Contreras, a partir de la una, aquí al matí a Ràdio Estel. T'hi esperem.
Ràdio Estel.
Aconsegueix per 5 euros el calendari 2022 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb una selecció acurada de rutes espirituals per Catalunya. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77.
Hey, hey, hey! Òscar Dalmau, bona vesprada.
Oh, bona vesprada.
Joan Maria Pou, bona vesprada.
Hola, com esteu?
Francesc Torralba, bona vesprada.
Vespre.
Juan Carlos Unfugué, bona vesprada.
Hola, què tal? Bona tarda.
Pilarín Vallès, bona vesprada.
Molt bona vesprada i molt contenta d'estar amb vosaltres en persona.
Camins, la bona vesprada a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les
tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé, de dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.